La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a ni més ni menys que l'Hisenda Alemany, Núria.
Llicenciada en Filologia Catalana i mestra de professió, la nostra convidada d'avui tenia 3 feines, però no arribava ni a 1.000 eurista. És així com l'any 2013 va decidir fer les maletes per marxar a treballar a l'estranger. Ella assegura que la seva història no és només seva, sinó que representa tota una generació que va veure frustrats els seus horitzons d'il·lusió i de futur. És per això que anys després va fer el pas a la política institucional per construir un país que valgués la pena ser viscut. Des d'aleshores no ha parat de treballar per visibilitzar les seves idees, passant pel Parlament de Catalunya i a dia d'avui com a regidora per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Una carrera professional que avui la porta als estudis de Ràdio Estel a presentar-los el seu primer llibre, La política que vindrà. Unes pàgines editades per Enciclopèdia i on ens convida a imaginar la política del futur per plantejar-nos cap a on anem i com ens podem adaptar a la societat actual.
Gràcies, Núria. Elisenda Alemany, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen llogar-te a una marca, a una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen vore dubtar, volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat, ser de ser món és un poc...
T'agrada això, Elisenda?
Molt, no estic jugant, sí. Però acceptem aquesta cançó que crec que ve molt al cas, no?
Ve molt al cas, ve sí. Molt al cas. Qui t'ha fet escriure un llibre com aquest, La política que vindrà?
Primer que estic en un moment tranquil personal i que també diguéssim que estic en un moment tranquil professional i els moments tranquils estan bé per aprofitar-los per reflexionar i també per imaginar cap a on volem anar, no? I crec que aquesta és l'exigència d'aquest llibre, que comença amb el relat personal, no?, d'una persona que aterra la política institucional, però que a poc, no?, doncs va creixent en intensitat el llibre i fa una proposta sobre una nova esquerra i un nou sobiranisme.
Comencem, doncs, pel relat personal. Per què Elisenda Alemany es dedica a la política?
Uau! Doncs crec que com a revenja generacional, principalment. És a dir, ara quan la companya, no, estava explicant tot això, ostres, és que nosaltres som d'una generació que vam fer els deures, no? Que vam fer tot allò que ens van dir que calia per construir un projecte personal, professional propi, no? I que veuríem com aquest ascensor social funcionava i tots els horitzons de futur que nosaltres buscàvem, doncs, que serien una realitat. I hi ha un moment que es trenca això, no? El 2008 això es trenca completament. I jo explico, no, doncs, que aquesta és la meva història, però és la història de tota una generació que veu com els seus anhels, no, de progressar es trenquen i no és culpa teva, no? I això és el que em fa a mi passar a la política institucional, de dir això no és una qüestió individual, és que ens ha fallat, no, el sistema polític, ens han fallat aquests polítics que estan allunyats de la ciutadania i només nosaltres ho podem salvar, no? I per tant arromanguem-nos i fem el pas a la política institucional. Evidentment vaig tenir la sort que va haver-hi algú amb qui confiava que em va convidar a formar part d'aquest ecosistema, no?, de la política institucional, però com a revenja generacional i la continuo mantenint. Hi ha moltes coses de la nostra generació que falten en la política institucional.
Per entendre-ho bé del tot plegat, tot això que ens estàs explicant ara, Elisenda, és a dir, ens van prometre, no?, allò d'estudia i tindràs un treball fixe i et casaràs i tindràs una hipoteca i una casa i tot serà molt fàcil i tot anirà molt bé. Res d'això es va complir a partir d'una certa generació. Això et fa desconfiar en el sistema, però les coses es canvien des de dins del sistema?
De moment no en conec cap altre. És a dir, no vol dir que tota la política càpiga a la política institucional o a les institucions. De fet, per això en aquest llibre m'acompanyo de persones que, doncs, hi ha un humorista com Manel Vidal, no? Mm. Hi ha un estilista com Marta Pontnou, hi ha un gestor cultural com és en Jordi Selles, hi ha un antropòleg com és en Geni Roca, la Liana Arroyo que parla de transformació digital. Són persones que moltes d'elles no són a dins de les institucions, però perquè jo defenso que precisament per canviar la política que tenim no n'hi ha prou amb lleis, sinó que s'han de canviar les dinàmiques, s'han de canviar els canals, s'han de canviar els llenguatges. I jo, quan veig a la meva generació talentosa, amb creativitat, que fa mil i un podcast, que denuncia mil i unes situacions, que diu aquesta cosa i aquella altra s'hauria de canviar, penso, i tot això no hi cap a dins de la institució. És a dir, no podríem sacsejar-la una mica i posar tot això a dins, en les maneres de fer, però també en propostes polítiques, no?, que aquí en el llibre explico. I, per tant, penso que des de dins es pot fer moltíssima feina, des de fora també, evidentment, però de moment he triat aquest camí.
Ara ens ho explicaves, Elisenda, ens ho explicava també la Núria a l'inici d'aquesta conversa. Els darrers anys la política sí que ha viscut una desafecció important per part de molta part de la ciutadania. S'entén això des de dins de la política?
Completament. Sí? Si has viscut...
No dic en el teu cas, dic si en el sistema polític... Els polítics, de per si, estan entenent què està fallant perquè hi hagi aquesta desafecció?
Com a tot arreu, jo crec que hi ha polítics que sí que els preocupa aquesta desafecció, perquè el pitjor que li pot passar a la societat és que hi hagi gent que pensi que la política, que es pot viure sense política, no? Aquesta antipolítica a mi em preocupa molt, perquè principalment aquells que no necessiten la política són aquells que es poden pagar absolutament tot, i aquells que més la necessiten no podem permetre'ns el luxe que li donin l'esquena, no? Jo crec que hi ha una mica de tot, però evidentment que aquest llibre el que defensa és que calen persones noves també i nous lideratges en la política institucional que siguin més permeables a això. És a dir, gent que ha viscut fora de la política i que diu això no podem trigar 20 anys a canviar-ho, ho hem de canviar el més aviat possible, posem-nos-hi, per tant, necessitem persones noves i que estiguin, diguéssim, conscienciades de la renovació. Perquè d'aquí també en parlo, no? De que una cosa és persones noves i l'altra, persones noves, que quan arriben no estan interessades en la renovació de la política. Llavors, això tampoc seria, no?
Parlant de persones noves, jo crec que hauria d'haver començat aquesta xerrada dient, Elisenda Alemany, moltes felicitats perquè fa poc has estat mare, no?
Sí.
Com es conjuga ser mare i el món polític a la vegada? Ho dic perquè reclamem moltes vegades que el món laboral, no?, s'accepti que es pot ser mare sense prejudicis en el món laboral. Això es compleix molt poc, o falta molt camí per recórrer, com a mínim. Com va la política en aquest sentit?
Sincerament, fatal. Penso que no gaire bé. No, penso que no gaire bé. No. Penso que la política és un món d'homes, per començar. Això vol dir que tota la socialització de la política es fa en els termes de com fins ara han viscut els homes, no? Que és també aliens a tot allò que passava dins de l'esfera privada, no? Dins de l'esfera familiar. Això comença a canviar? Sí, comença a canviar, però evidentment la socialització de la política continua sent una vida nocturna, continua vivint en la informalitat, on les dones encara no hi som, en xarxes on no ens compten, i per tant tot just estem en l'accés de les dones en la política, però no en que la veu de les dones sigui escoltada en política. I jo me n'adono ara de moltes realitats que també desconeixia, no?, sent mare, des de quants metres no tenen ascensor per poder baixar, no?, amb el cotxet, a com estan dissenyades les nostres ciutats, no?, i evidentment estan dissenyades des d'un patró d'home, no?, que agafa el cotxe al matí a casa seva, va a l'oficina i torna, no?, i els trajectes de les dones en la ciutat són més complexos, no tan lineals, i no tenim ciutats, per exemple, adaptades a aquesta realitat. I per tant, doncs es viu malament, perquè evidentment creus que perds certa força, no?, en la teva carrera política. És evident que existeix un abans i un després de ser mare, i al meu company no li preguntaran mai què tal, com ho estàs vivint això de ser pare, perquè no el penalitzarà. I jo sé que a mi em penalitzarà, evidentment. Viuré coses fantàstiques, segurament em farà millor la maternitat, no?, que és el que se sol dir, però desenganyem-nos, em penalitza, i tant, i en la política encara més.
Vaig a fer una petita performance, Elisenda, i és que portava plantejada, la política està deixant de ser una cosa d'homes de vestit i corbata o encara queda molt camí?
Ja ho podem llançar.
Fora, a l'escombraria. Sí que et canvio aquesta pregunta perquè vull que ens comentis un tuit. Suposo que l'has vist, tu ets activa a les xarxes socials, no?
Sí, sí.
Un tuit que feia aquest dissabte un senador del Partit Popular, Rafa Hernando, que ens té acostumats a sortides de to com aquestes, publicava aquest dissabte: "Estas pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual que resulta preocupante. Entiendo que algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfier que con sus parejas, pero deben entender que eso no les pasa a todas las españolas. Problema de Pablo Iglesias." És bèstia, això, el 2023.
És molt bèstia que pensi que... Ho diu perquè sap que hi ha impunitat i perquè... No ens oblidem que el masclisme ha conquerit el sentit comú de la nostra societat. Una altra cosa és que ja certs homes no s'atreveixin a dir certes coses en públic perquè és políticament no correcte. però ho continuen pensant, que és la clau de la, no, de la història. Perquè el masclisme ha conquerit el sentit comú de molts espais, i sempre ho dic, que és el masclisme és la teva tieta, el teu cunyat i la moderna del poble. És a dir que, per tant, quan plantegem les lluites feministes, ho hem de fer pensant que potser els debats que tenim són molt elevats i han de ser una mica més baixats de nivell i més efectius en molts casos. I després hi ha les dones que es dediquen a política, no? En el llibre també en parla la Virginia Budó dels nous estils de lideratge i parla de l'estigma de la hipervisualització. Com que hi ha poques dones en política, aquelles que són més visibles se les castiga extremament, perquè alhora és una alerta a la resta de dones per dir-los, no t'atreveixis a entrar aquí, perquè mira què és el que li està passant a aquesta dona. Per tant, serveix d'autocensura per a nosaltres, no? Si jo veig el que li estan fent a la ministra Irene Montero, si jo veig el que li estan fent a qualsevol altra política que s'atreveixi a plantejar segons què, en avançament de drets, jo no m'hi voldré dedicar. Jo no voldré fer aquest pas a l'exposició pública. I sempre, de vegades comento que jo vull deixar de representar el meu gènere, no? És a dir, cada vegada que una dona falla, fallen totes les dones. Mm. I això no passa amb els homes. I quan una dona és exitosa, totes les dones ho són? O és només una excepció? No? I llavors vas veient aquest joc contínuament, no? Les dones que s'atreveixen a fer el pas, doncs, evidentment, són vistes com un exemple, no?, de tot el gènere. I això és molt cansat.
Tu has patit abús de poder dins de la política?
Jo diria que he viscut episodis on la meva opinió ha estat menys tinguda i he viscut algun episodi on he quedat amb una persona per parlar de feina i he descobert al cap de 2 minuts que no era per feina. I, per tant, una situació bastant violenta, que l'acabes ràpid, però perquè ja tens com uns mecanismes treballats de no quedis amb algú que no coneixes en llocs tancats i sense gaire gent, però fixa't, o sigui, una dona ha d'estar pensant contínuament, no ha d'estar en alerta contínuament, que és una cosa que no passa als homes, no? I una dona en política també, no? I després et sents com una ximple per no haver caigut que aquella persona que no coneixies, que t'havia proposat fer una reunió de treball, en realitat buscava una altra cosa, no? Per tant, ostres, fins i tot en la feina has d'estar pensant que no pensin que aquesta invitació que accepto és per això o per allò altre. Llavors, per tant, la nostra socialització també és diferent, no? No és tan lliure com la dels homes en política, perquè has de vigilar on vas, amb qui vas, què es dirà també si vas a certs llocs. Uh-huh. I clar, són tants constrenyiments que, evidentment, en aquesta vida política les dones partim amb molt menys igualtat en molts aspectes.
De seguida seguim parlant d'aquest llibre, La política que vindrà, editat per Enciclopèdia. Abans, però, deixa'm preguntar-te de què ha de servir aquest 8 de març.
Segurament per omplir les tertúlies de dones que no conviden al llarg de l'any.
Mira, m'agrada, hi entraré, perquè és un jardí, però m'agrada molt. Aquí a la redacció d'aquest programa hem tingut un debat important, uh-huh, respecte a què fer, com fer-ho, etcètera, i estem intentant una tertúlia esportiva de dones. Uh-huh. Però, evidentment, teníem aquest relat. És a dir, si ho fem, i ho fem només aquest dia, s'entén què és el que volem fer...
Es pot fer tots els dies.
Exacte.
Però que compleixin la paritat, ja només...
Ja tenim només... dones, normalment, a la tertúlia esportiva.
Però també s'ha de pensar on les tens. És a dir, a mi que em diguin, no, el nostre equip és paritari, d'acord, ara anem a mirar la jerarquia d'aquest programa, no? Qui és la que fa les fotos? Ara no ho dic per tu, però...
No, però... fem-ho.
No, però qui és el presentador?
Jo crec que el 8 de març ha de servir per això.
Per això. I llavors dius... Home, sí, però tot just estem a la porta, no? Heu inclòs a les dones, però una és la de la neteja, nois, no? Vull dir, la igualtat de condicions, no? Està tots al peloton, però després qui mana sempre és l'home, no? Aquesta és la igualtat, donar igualtat d'oportunitats, no? I avui veia també un tuit que deia, no, si és que les quotes no serveixen per què, no? És això, no, perquè clar, llavors entraran dones sense talent. No. Si és que les quotes serveixen perquè els homes mediocres deixin d'estar dalt de tot, perquè la quota... Aquí...
Estarà aplaudint des de la peixera. La sotsdirectora d'aquest programa, per cert.
Bé, és una dona. Al final, l'única quota que ha existit és la de ser home, que et dona dret entrar a tot arreu, encara que siguis un mediocre.
És així, és així. Parles en el llibre de la digitalització d'un món que està canviant. La digitalització ha provocat, en part, que es faci massa política de tuit, com hem vist amb Refernando?
No, jo no...
O com veiem Gabriel Rufián?
Jo crec que això no...
Això va d'anada i tornada.
Sí, jo crec que no té... O sigui, que el llibre no parla del... de la digitalització, o sigui, no parla de les xarxes socials mal utilitzades o ben utilitzades. Jo crec que les xarxes socials són bones en general, vull dir que tampoc no podem canviar, no?, aquest món digital que existeix. De vegades la barrera entre allò que és virtual i que és analògic tampoc no està tan clara, perquè una cosa influeix i retroalimenta una cosa amb l'altra. Del que parla el llibre és que com pot ser que jo busqui un llibre d'edició limitada a l'altra punta del món i m'arribi a casa, i en canvi, per fer-me el volant del padró de l'oficina d'atenció ciutadana que tinc a davant, hagi de fer 50 papers. I dius, clar, és que aquestes són les coses... A veure, ara estem confonent institució amb administració, eh? Uh-huh. Però com pot ser que continuïn passant-nos aquestes coses, no? I podríem parlar de la institució com a, no?, com a l'Ajuntament, com el govern de la Generalitat, però també passa amb les escoles, no? I amb el xat GPT, no? Com enfrontarem aquests debats? Quan esperarem a enfrontar-los, no? I jo crec que la digitalització parla d'això. Com pot ser que la meva vida estigui en una butxaca i l'Ajuntament em continuï parlant amb un llenguatge que és el mateix que li parlava la meva mare, no? I després, altres exemples de mala digitalització, no? Com, per exemple, els bancs, que es digitalitzen tots i que obliden l'atenció presencial per a aquells que més la necessiten. És a dir, que en definitiva, no, todo mal.
Todo mal, que va dir. Si ens atem més debats polítics, sí que hem vist a l'Hisenda polítics que just després del seu mandat han plegat com a servidors públics i han tornat a la seva feina habitual, i n'hi ha un altre tipus de polítics que han perpetuat la política gairebé com una carrera laboral. Mm. Tu de quins ets? O què veuries bé?
No sóc excessivament moralista amb aquestes coses. És a dir... A mi, del debat, això, el que m'interessa és què aporten uns i els altres. A mi m'és igual que et tiris 4 anys, si tires 4 anys no fent res, és igual de greu que si te'n tires 20 no fent res. Al final, jo crec que el debat que ens interessa és el dels resultats. Sempre dic que quan sortim de la política ens demanen la declaració d'interessos i si ens hem enriquit més o menys, no?, després del pas a la institució, que està molt bé. Però algú ens preguntarà què hem fet? És a dir, hi haurà alguna manera de dir aquest polític i aquesta política en què ha contribuït al llarg d'aquests 4 anys? No sé, quantes propostes de resolució ha presentat, amb quantes entitats s'ha reunit? Perquè ara mateix els diputats del Parlament tenim una eina de transparència, bueno, teníem, perquè jo ja no hi soc, però on havíem de penjar tota la nostra activitat. Mm-hmm. Quan s'acaben les legislatures, el diputat no hauria de donar compte d'allò que ha fet? I no ho hauria d'explicar d'alguna manera, perquè al final ens quedem amb el morbo de qui té més cotxes, qui té més cases, però això ens diu alguna cosa de la política, si la farà millor o pitjor? Home, ens diu possiblement en quina classe social està, i segons en quina estem nosaltres ens farà més o menys ràbia, no? Que ja et dic que per enriquir-se en conec pocs que entren a la política. Però em sembla més interessant el debat dels resultats, més que si t'estaràs 5, 10, 15 anys... I amb tot i això, en el llibre parlo de que hem de ser capaços de seduir persones, com he dit abans, que no hagin estat sempre en un partit. Això hem de buscar la diversitat.
Això ho hauríem d'aprendre, en cert sentit, de la política nord-americana, que sovint és criticada, però sí que és veritat que senadors, diputats, etcètera, són més a peu de carrer a l'hora d'aconseguir vots.
Sí, no hi ha una fórmula perfecta, però quan una persona està a prop dels problemes, o sigui, veus la legitimitat que crea, no?, en el seu entorn, i hem de ser capaços... Sempre que hem posat en pràctica... Per exemple, a mi m'encanta fer vídeos, no?, de les coses que hem aconseguit aquesta setmana, no? Uh-huh. I veus un retorn positiu. Entre altres coses, perquè la gent està molt cansada també de polítics que estan tot el dia enfadats, no? I si m'expliques què has aconseguit? Perquè, en definitiva, jo no et voto perquè em critiquis el que tens al davant, encara que sigui molt graciós aquell tuit que facis rient de no sé qui. Al final, ens pensem que la gent és més idiota del que és. Que no ho és. Tota no ho és. Llavors, ostres, sí, li expliquem a la gent i generem aquesta cultura de retre comptes, perquè crec que la gent començarà a aprendre'n seriosament o més seriosament. Sí. Més que si aquest ha estat 20 o 5 o 4. Al final, hi ha una frase en el llibre, no, que dic, al final el problema dels polítics no és allò que cobren, no és només allò que cobren, sinó que no sabem què aporten.
Ho dèiem abans, Gemma Ubasart, Míriam Khatibi, Jorge Moruno, Janir Roca, Maria Cisterna, Salva Alfageme, Manel Vidal formen part d'aquest llibre i molts més, eh? Manel Vidal, per cert, que escriu en aquest llibre: el procés no ha servit per assolir la independència precisament perquè el procés mai no va ser concebut per fer-ho, sinó que va ser dissenyat perquè tota l'estona semblés que ens hi apropàvem o fins i tot que ho teníem a tocar.
És bo, Manel Vidal, eh? Estic d'acord només amb la meitat de la frase. Fora. Només estic d'acord amb la meitat de la frase.
Sí?
Sí. És una evidència que el procés no ens ha apropat a la independència. I, de fet, aquí en el llibre parlo de com és la vida després del procés i com ha de ser, no? El procés ha pecat de dues coses, jo diria. Una, d'excessiu simbolisme, i dos, d'excessiva autorreferencialitat, no? D'aquesta endogàmia de, fins i tot, un color, no?, que representa el procés d'unes paraules, no? Vam començar, per fer-ho una mica de caricatura, vam començar dient que això era per construir un país nou. Vam saltar amb un salt espectacular a dir que això era només per la independència, que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra. Una cosa és un país nou, que és en termes sobiranistes, de polítiques substantives, i ja vam passar a dir, això només va de decidir sí o no, és a dir, si volem ser independents o no. I després vam passar a la unitat, no?, el mantra de la unitat. I cada vegada més febles i cada vegada més petits, no? I per tant, en el llibre també dic que cal construir un nou nosaltres amb nous llenguatges, i que segurament hi ha coses que... O sigui, que el processisme ha intoxicat massa la paraula independentista, i que si és segons quines coses jo veig, jo no vull ser independentista. Però només ho pots dir des de dins, perquè si ho diu un no independentista, llavors li dius feixista, no? Que també és l'altra cosa. Però és que no ens hem permès ni fer-nos una esmena parcial de com ha anat tot, no?
No ha fet prou autocrítica l'independentisme?
Diríem que hi ha actors polítics que sí, i n'hi ha d'altres que s'han quedat atrapats amb l'1 d'octubre.
Em deies, hem de construir un nou nosaltres. Qui hi ha de ser en aquest nou nosaltres?
No sé qui, però sé més aviat... que, bueno, sí, això és molt abusarat, eh? Jo només he escrit un llibre, eh? Si no tinc la vareta màgica.
I jo m'aprofito.
Però, ostres, jo crec que... Jo quan faig el pas a la política institucional, jo sempre he estat independentista, sobiranista, però no ho faig a un partit independentista, i jo em pregunto per què no, no? És a dir, com és que una persona que és independentista no diu, doncs ara vaig a un partit indepe perquè és el que em representa? I em representava en aquell moment, un altre actor que diu, escolta, el que està passant a Catalunya no es respon només amb un referèndum. Aquí hi ha una crisi social, política, democràtica, no? Corrupció, desafecció, llunyania a la ciutadania, gent jove sense oportunitats, crisi social, creixen les desigualtats. Aquests polítics ens diuen que anem a servir cafès a Londres, però de què van? Tot això és el que alimenta el procés. I, per tant, això segueix sense respondre. Per tant, el que va fer possible el procés continua vigent, ho hem de respondre, i ens hem d'obsessionar amb aquestes preguntes.
Per tant, entenc que la política a casa nostra té molts reptes, però quin ha de ser el principal a resoldre? N'hi ha un de principal?
N'hi ha un de principal? Home, sí, si em preguntes, home, les condicions de vida de la gent són la principal cosa que hem de canviar, i ara hi ha la notícia, la renda bàsica, no? Que a mi em sembla un exemple del que parlo també en el llibre de renovació de l'agenda política, no? Mm. És a dir, cal renovar l'agenda política parlant de la renda bàsica universal, per exemple. Em sembla molt clau també parlar de les polítiques del temps, no? De com organitzem el temps a la nostra vida. I he escoltat algunes entrevistes d'alguns diputats del Congreso que em semblen molt encertades. La llibertat avui passa per com dediques el teu temps lliure, i avui sembla que només aquells que tenen poder adquisitiu poden permetre's el luxe de tenir-lo. Per tant, nosaltres hem d'intervenir en això. El Regne Unit, de fet, ara treia els resultats d'una prova pilot de la jornada laboral de 4 dies, on desapareix o va menys l'estrès, l'ansietat de la gent... fins i tot les relacions laborals canvien, fins i tot la productivitat, els resultats, els beneficis. ostres, quan ens arromangarem a fer això, no? És que és molt difícil ja, però és que nosaltres hem vingut a fer aquestes coses per seguir la inèrcia, no?, d'aquesta agenda política dels anys 90. Vull dir, això és relativament fàcil. És a dir, si ara deixéssim les institucions, si marxessin els polítics, continuarien amb la mateixa inèrcia d'agenda política que portem. Doncs els que hi ha, s'ha de notar. No? Hem d'introduir nous reptes i nous temes en l'agenda.
Ara portes uns anys com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana. Els canvis polítics han de venir des de la política local cap amunt?
És veritat que la política de la proximitat se n'adona de l'impacte dels canvis abans que la política nacional. És a dir, jo crec que si parléssim d'antenes, la política local és la gran antena dels canvis i les transformacions que està vivint la societat, no? És a dir, quan pensem en la desigualtat, la precarietat i la realitat econòmica, nosaltres percebem que està canviant i que hi ha alguna cosa latent, no?, en el nostre... Que a la que cal donar resposta perquè ens adonem que la nostra ciutadania ho expressa en termes culturals, sociològics o fins i tot de salut mental, no? És a dir, quan hi ha xifres tan bèsties sobre el suïcidi, sobre la depressió, sobre l'ansietat, aquí està passant alguna cosa. I qui ho sap abans que tothom? La política local, que és la primera que hi dona resposta. I quan veus que hi ha una crisi social molt bèstia, després pots parlar, no, i pots elevar que hi ha una crisi econòmica, ja hi ha, però això s'està expressant ara mateix en aquests termes, no?, en la nostra ciutadania. Per tant, som els primers en alertar d'això. De fet, la reacció a la pandèmia, no?, la reacció al confinament, des d'on es dona, de manera més efectiva, és des de baix, és des de les ciutats i des dels municipis. I jo sóc una ferma defensora que ara és el temps de les ciutats.
La política que vindrà, un llibre on Elisenda Alemany i tots els col·laboradors que hi participen parleu sobre reptes, no? Sobre els reptes de l'esquerra, escrius això: l'esquerra no serà competitiva si abusa d'una actitud pessimista, rondinaire i esgarriacries. Els profetes de la fatalitat sempre semblen més profuns, però això no vol dir que siguin més útils. Ara faré jo, de pessimista i esgarriacries, però no és cert que sembla, en cert sentit, que l'esquerra d'aquest país... es passa el dia debatint conceptes, es passa el dia mirant-se una mica al melic, si ho fem bé, si no ho fem bé, què vol dir esquerra, què no vol dir esquerra, etc, etc. I en aquest sentit la dreta va molt més unida?
Sí, perquè hi ha una cosa que té l'esquerra que no té la dreta, que es diu superioritat moral. I això és molt greu. És a dir, és una malaltia que tenim i ens hem de vacunar cada dos per tres. Que ens porta a dir... Hi ha uns temes sobre els que no vull parlar perquè no són importants, perquè jo tinc raó, no? I la gent està equivocada. I mira que idiotes que han votat l'extrema dreta sent obrers i treballadors humils. I això és el que fa moltes vegades l'esquerra. En lloc de comprendre, no?, que és el que dic, s'ha de comprendre en lloc de descartar, no?, i dir què és el que està passant. És a dir, què és el que no estem fent bé. I després ve l'abús d'etiquetes, no?, i de situar els debats tan amunt que la gent no ens segueix. I després hi ha el sempre estar reactius, no? Sempre ser el fre a alguna cosa. El no passaran, no? No passaran. No passaran. Doncs no passaran, ens han passat per sobre i ens han trepitjat, no? Sempre ser el fre a alguna cosa. Aquesta actitud reactiva, quan s'ha de ser propositiu i proactiu. És a dir, l'esquerra pensa que la batalla política es dona dins de les institucions només, no? O que amb això n'hi ha prou. Quan en realitat... la batalla política es dona amb referents culturals, audiovisuals, musicals, i els has d'anar a buscar, no? I has de buscar aquesta aliança per generar discurs, per generar una contracultura, per generar adhesions, per ser més sexy, per convèncer millor, que és una cosa que fa molt bé l'extrema dreta, no? Fins i tot l'esquerra es deixa de preocupar d'allò que ens fa feliços. És a dir, hem deixat de connectar amb els nostres, o sigui, amb els desitjos i les aspiracions de la gent, i només parlem de les preocupacions, d'allò que és negatiu, que s'ha de fer, no? Però també tenim una missió, no?, de fer més feliços a la gent. I quan dius això, qualsevol polític d'esquerres et dirà: ostres, quina frivolitat, o que infantil, no?, parlar de felicitat en la política. I dius: ja, però és que si estàs tot el dia enfadat, si jo vinc amb problemes, no?, i jo treballo, només visc per treballar, per fer-me el tàper, tornar a treballar, i després amb una mica de sort fer una mica de passeig per arribar a casa a dormir completament cansat i tornar a treballar, i veig un polític que està enfadat i m'està dient no sé què, desconnectaré. Però, en canvi, si tinc un polític al davant que em parla de manera esperançadora, que em diu, sé el que estàs passant, perquè ho sé, perquè ho intento comprendre, sé que et preocupa la seguretat, sé que et preocupa la neteja, temes tabú per a l'esquerra també, i això ho farem. I, ostres, doncs és diferent, és la predisposició, una actitud diferent. I crec que hi ha espai per això.
Ara segur que hi ha algú que està pensant, sí, sí, Elisenda, jo t'ho compro, però com es combat el neofeixisme, com es combat l'extrema dreta, amb el diàleg?
Només oferint una opció més sexy que la dreta, que l'extrema dreta. Però no pots estar tot el dia dient som una força antifeixista, ecologista, feminista i marxista. I tenim raó, i ens has de votar. I això no vol dir que no ho siguis, ull. És a dir, jo tinc molt clar que sóc una persona feminista, ecologista i d'esquerres. Però no espero que la gent em segueixi per aquestes etiquetes. Primer, diria que tu has de fer. I després, en tot cas, doncs la gent ja decidirà si ets una cosa o una altra. Però és una mica, fes i no expliquis. És a dir, no justifiquis allò que fas segons la teva etiqueta. Tu fes. I això és el que hem de fer.
La política que vindrà, Elisenda Alemany, que presenta el llibre avui, a la llibreria Ona,
a
carrer Pau Claris, a les 7 de la tarda. T'hi acompanyaran Joan Serra
i Sara González.
I és tothom convidat, si vol anar-hi. Segur que és una conversa molt interessant. Sí que volia, per últim, preguntar-te, Elisenda, perquè aquest cap de setmana llegíem un comunicat d'Esquerra Republicana que anunciava una malaurada notícia. I deia així el comunicat: des d'Esquerra a Barcelona comuniquem que amb molta tristesa la mort de l'amiga, presidenta d'Esquerra Republicana Barcelona Vella, regidora de l'Ajuntament i presidenta del districte de Ciutat Vella, Marina Gasol. En aquests moments tan difícils per tots i totes, es volem traslladar el nostre condol i estima a la família, amics i companys, i demanem el màxim respecte. Així que, des del màxim respecte, quin és el llegat d'una persona com Marina Gasol, Elisenda?
Abans t'he dit, no?, com l'esquerra moltes vegades no vol entomar certs temes, no vol encarar-los, no? Creu que són tabú. I jo crec que la Marina ens va ensenyar, una dona que vivia el gòtic amb passió, no?, i una lluitadora de pedra picada, que hi havia temes que no podíem deixar de banda, no? Com era el que he dit abans, no?, la seguretat, la neteja, i que una força d'esquerra s'ha d'ocupar d'aquests temes si li preocupen a la gent. I jo em quedo amb això, no?, d'ella, i també amb aquesta frescor de dir... Jo crec que, bueno, una vegada que la van entrevistar, l'única vegada que la van entrevistar el 2019, ella va dir, a mi no em vingueu amb enquestes, jo l'únic que vull és treballar per Ciutat Vella, no? Doncs una mica d'això, no?, en la política també, de dir, escolta, jo el que em preocuparé és de fer bé la meva parcel·la, i la resta tu, doncs ja ho trobarem.
Per cert, que abans ho dèiem, parlant de dones polítiques, de dones tertulianes, Marina Gasol, que la temporada passada, en unes hores com aquestes, feia de tertuliana en un programa com aquest, que es deia Tot anirà bé, presentat per Toni Marina, així que tot l'amor, el record i l'estimació cap a Marina Gasol i cap a la seva família. Elisenda Alemany, La política que vindrà, un llibre que val molt la pena si voleu repensar-vos la vostra política també des de casa. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a caritas.barcelona al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. La Volta a Catalunya amb Francesc Marginet.
Estava pensant com el presento.
Soc jo, soc jo.
No, estava pensant... Espera't.
Què?
Puja això. Un dels actors revelació en un dels teatres més importants de Catalunya, amb entrades exaurides ja per totes les funcions. Francesc Marginet, què tal? Bona tarda.
Quina vergonya. No, ja vaig venir com a entrevistat... Ai, ja estic perdent els papers. Vaig venir com a entrevistat per això.
Ves-te
que tothom
em
va dir, ui, quina confiança que us teníeu.
Ves-te acostumant.
Quina confiança que us teníeu. Vull dir que és que amb el Joan
ens estimem. Des d'aquí, els Butaca, els Goya, eh?
Home,
això va, això va així.
No, el meu objectiu no és arribar a aquestes coses. El meu objectiu és ser secundari. Sempre secundari. Clar, sí, el gran secundari de Catalunya. Saps? Aquell que no saps com es diu,
sí, però
el veus a tot arreu. Dius, mira aquest, com no sé què, mira aquest.
Ara te'n diria un, que ja ha sortit el nom per aquí abans.
Quin?
Luis Zahera ha estat un gran secundari. Home, fins a Asbestes.
Bueno, Asbestes fa de secundari, també. No, el protagonista és el
sí, Benonchet. Tu mig compro.
Li van donar el rotllo de secundari, no?
Sí, tu mig compro.
Sí, m'ho compres del tot. Què, com va anar? Com va anar Sant Medir?
Bé, home.
Sí, eh?
Sí.
Això, vaig anar-hi per primera
vegada. Celebrant a cavall.
Sí, no hi havia anat mai, eh?
No hi havies anat mai?
Llavors, quan vaig veure, vaig pensar, i l'havíem d'haver posat també en el concurs aquest que fem.
Potser no hi cabia.
Però, bueno, no hi cabia. Ja bueno, és bonic, perquè...
Zoló Carmel i a Tofa de cavall.
Sí. I vaig aprendre una cosa, no? Que arriba un moment que ja no t'ajups a recollir els caramels.
Això ens fa rabieta, eh, els que els tirem.
Els que, ja.
Sí.
Perquè ja selecciones. Quan veus que ja hi ha palotes...
Sí, sí, sí.
Saps?
Aquest any hi havia caramels tous.
Caramels tous, molt bons, els caramels
tous.
Sí,
estan molt bons,
són aquests.
Sí?
Boníssims. Ah. És que em vaig agafar un quilo, els vaig pesar després.
Un quilo vas agafar?
Un quilo, noi.
Déu-n'hi-do, eh?
M'hi vaig estar estona...
Són molts caramels, això,
a matinar, ran.
Compte el sucre.
Perquè faig cara simpàtic.
Tu, què? Qui diria que anem tard?
Sí.
Val.
Anem a fer aquest bonic concurs que fem nosaltres de la festa preferida de Catalunya.
Que macos són això sempre.
Home, abans...
Això sí, són uns premis.
Això són uns premis,
ara,
i no els Goyes.
Premis.
Quan els donen? Els van donar, els Goyes.
Els van donar.
Els Oscars.
Ara, el diumenge.
Ah, el diumenge els donen.
Sí, ens veuràs, eh?
Sí, i tant, ho veuré. Us veuré per la tele. Abans d'entrar en matèria, hem de veure quins són els guanyadors de l'últim dia.
Ah, sí, és veritat.
Per si no te'n recordes, vam fer allò de les falles del Pirineu,
sí,
la dansa de la mort de Verges, l'11 de setembre i les festes de Sant Narcís de Girona.
Tot molt animat.
Tot molt animat, sí, sobretot la dansa de la mort de Verges. No,
que
molt maco, eh?
Sí.
L'anonimat animat no treu que sigui maco.
Ara.
Sense més dilatacions, anem-vos a posar-nos una mica en tensió, com aquell moment en què s'ha de pagar en una cita i no saps si cadascú paga el seu o ara has de convidar.
He tingut un moment d'aquests jo ara mateix, eh?
Sí?
Marxava l'Hisenda Alemany
i no sabia si
donar-li la mà o fer-li els petons.
I com ha quedat
així, com li he fet les dues coses.
Li has fet un petó a la mà i dos bolets. Aviam, l'audiència de la caravana ha decidit que les dues festes que es mereixen passar la següent ronda són... les falles del Pirineu i l'11 de setembre.
Bravo!
Bueno, bé. Molt bé.
M'he quedat aquí com...
Molt bé.
L'11 de setembre havia de passar, no?
Sí, s'ha quedat enrere la dansa de la mort i Sant Narcís.
Vaja.
No passa res.
Sant Narcís, estan trucant des de Girona.
Temps de flors també es va quedar enrere, eh? Girona està fora del mapa, ja.
Ai, que no enamora tant.
Bueno, no passa res.
Mira. És director d'aquest programa, castiga.
Ha tocat el que ha tocat.
És de Terres de Girona.
El públic és sobirà, i el públic ha decidit
ara
que passa a l'11 de setembre i les falles del Pirineu.
Veus?
Tu què et sembla? Anem a començar amb les festes que ens ocupen avui?
Si us plau.
Estàs a punt?
No.
Doncs comencem amb el concurs de castells de Tarragona.
Quan crien la canalla, eh?
Sí, bueno, perquè la canalla està molt amunt.
Saps què m'agrada a mi, quan crien els castells?
Què?
Quan ja estan afònics.
Sí,
que no s'entén res. Ho entenen ells.
Això és l'última ronda.
És com els concurs d'atura.
Exacte.
Només ho entenen ells.
Bueno, han d'entendre els gossos.
Clar.
Si ho entenen els gossos... Si tu vas a un concurs de gossos d'atura i entens el que diu
jo un dia ho faria.
El pastor, dius...
Jo un dia els canviaria.
Soc un gos o una persona.
Un cap de colla per un pastor de gos d'atura.
Potser passa el mat. Potser...
Igual funcionen igual.
O funcionen millor.
O funcionen millor.
Perquè de vegades allò dels castells...
Va.
Aviam, no és del tot una festa, el concurs de castells, però es mereix estar en aquesta primera fase eliminatòria. Perquè...
Tarragona, pensa-ho, això.
Sí, no? I a més els castells són el lobby més gran que hi ha a Catalunya.
Home,
si no
lobby,
posava,
eh?
Lobby.
Val.
Lobby, sí, si no m'haguessin trucat. M'haguessin trucat alguns amics i s'haguessin enfadat. El concurs de castells podem dir que és allò de 11 contra 11 i sempre guanya Vilafranca. Però... per fer-ho una mica més divertit, anem a fer allò d'una mica de concurs, allò.
Va.
Que et faig. Estàs a punt una altra vegada?
Mai.
Doncs comencem. El primer concurs de castells es va celebrar l'any 1902, però no va ser a la ciutat de Tarragona.
Clar.
Quina ciutat es va encarregar de celebrar el primer concurs, que a l'època s'anomenava Concurs Regional dels Xiquets de Valls? Barcelona, Vilafranca o Valls?
Deu ser Valls.
Incorrecte!
No, Vilafranca. Home,
Barcelona.
Ah.
El primer concurs sempre a Barcelona, sempre acabem tornant aquí. El primer concurs
d'aquest concurs regional de Xiquets de Valls, dic...
Barcelona.
No. Ah.
En total hi ha hagut 51 concursos de castells, imagina't, eh? 51 concursos.
Sí.
De modalitats diferents i a diverses poblacions de Catalunya. Quants s'han celebrat a Tarragona? Perquè no tots s'han celebrat a Tarragona, com
clar,
hem vist. 28, 37 o 43?
43.
Incorrecte! 28. 28, perquè...
Ja, també... Em mires així com si ho hagués de saber, eh?
Bueno, jo em pensava que tu tenies com que també...
Cultura de castell.
Cultura de castell.
Això té Sílvia Muñoz, d'aquesta casa. I tu,
ho sap, eh?
Home, tu en saps de tot.
Ho clava.
Sí.
Última pregunta. A part dels castells de Vilafranca, quina és la colla de fora de la província de Tarragona que ha aconseguit entrar al podi de concurs de castells de Tarragona? Els castellers de Barcelona, els capgrossos de Mataró o els castellers de la Vila de Gràcia?
Com que no ho sé, diràs... et diré els castellers de la Vila de Gràcia que em pertany.
Capgrossos de Mataró, per favor, com no pots saber això? És
res, eh?
No hi ha manera.
0 de 3, eh?
0 de 3. Però ja està, és tota la informació que...
Val.
Si voleu votar al concurs de castells, vos voteu.
Voteu, tampoc, ja, no ve d'aquí. O
sigui, continuem, que avui n'hi ha una de més.
Va, anem a conèixer el segon concursant d'avui.
Sant Jordi.
Taquem una senyera...
Si no fas gall, no queda gaire català.
Hauria de ser l'himne de Catalunya, però això en parlarem un altre dia.
No, en vam parlar l'altre dia, que dèiem allò dels segadors, si era un bon himne per Catalunya.
No.
Jo crec que
el cant de la senyera és molt millor.
Sí.
Anem a presentar Sant Jordi, no cal. Aquesta festa ja té cartell.
Rosa, llibre...
Té molts números de guanyar, i avui,
val,
com que és una festa molt poderosa, em dedicaré a desmitificar-la. D'acord?
Sí?
A donar-vos raons perquè no la voteu.
Home.
O sigui, mira, tothom ja coneix Sant Jordi, és molt maco això d'anar a comprar llibres i de regalar roses i tot això de l'amor i de la literatura. I està molt bé que tingueu hores de ràdio per poder omplir amb autors i autores quan s'acosta Sant Jordi.
Escoltem.
Però no tot són flors i violes, amics. Sant Jordi tampoc no està tan bé, no? De fet, Sant Jordi, per alguns, és una merda.
Mira.
Correcte.
Toma, sí, Sant Jordi.
Sí. I tira la cadena.
Ara.
Aviam, és que m'ha agradat l'efecte. Sant Jordi és una merda. Per què i per qui Sant Jordi és una merda?
Ara. Cal escoltar més, això, o no?
No, ja està, ja està.
Val.
Sant Jordi és una merda pels que estrenen solteria. Veus?
Cada
cop que diguem la paraula... aquells i aquelles que els ha deixat la parella una setmana abans de Sant Jordi, que ja tenien el ram de roses encarregat i l'última novel·la de Pilar Rahola reservada a la llibreria més cèntrica de Barcelona,
sí.
Per aquests, Sant Jordi no està bé.
Bueno.
Per qui no està bé Sant Jordi, tampoc?
Pot sortir sol a celebrar-ho.
No, espera't.
Ah.
Per tots aquells i aquells, aquelles i aquells que venen llibres en una d'aquelles parades al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. Que no ens enganyin. Tenir 500 persones allà al davant tot el dia putinejant els llibres i fent-los malbé, i tothom preguntant recomanacions, eh? I jo què sé, eh? Si només m'he llegit Onzo d'en Pitus, què vols que et recomani, jo? Eh? I no poder parar ni per esmorzar, ni per dinar, ni per sopar, ni per anar a fer pipí, és un autèntic desastre.
Ara.
Perdona com ho digui, que us ho digui, eh?
Per
aquests, Sant Jordi tampoc no està.
T'ho estic comprant, eh?
I tres.
Ara.
Per tots aquells que són al·lèrgics a les roses, que segur que n'hi ha.
Segur
que n'hi ha.
És que sóc al·lèrgic només a una flor, i és la rosa.
Doncs aquests surts del carrer i tothom passejant amb la roseta, que te la refreguen per la cara, de tantes que em porten.
Fa olor a tot menys a rosa.
Exacte.
També t'ho he de dir, això.
Que si el papa m'ha comprat la rosa, que si la tieta, que si el tiet, que si la cosina, i mil roses cadascú. A més, si cau en feiner, no és festa. I això... És terrible. Perquè has d'anar a treballar i veus tota la gent aquí contenta i tu anant a treballar.
Clar.
No, per tota aquesta gent, Sant Jordi no està bé.
Jo et diré una cosa, Francesc.
M'has comprat, oi?
No, no.
No voteu Sant Jordi.
Per coses... pitjors, anava a dir. No, menys pitjors.
Sí?
L'ha lapidat molta gent, eh?
Imagina't, lapidem Sant Jordi.
Home, t'ho dic, perquè dir que Sant Jordi és una merda en aquest país, compte.
Ah, que em lapidaran a mi.
Sí, clar.
Ah, per això i per molt més faig unes bones espatlles.
Ara. Hi ha més concursants?
I tant. Sí? El Carnaval de Sitges.
Ui.
Ui, ui, ui.
Això és una mica com els de Girona, eh? Si parlem de Carnaval, hem de parlar de Sitges.
No, no, sí, l'Andreu ja ha fet una cara
ja està.
De... Que hem de parlar del Carnaval de Sitges, sí. Carnaval, és cara...
Ara.
Te quiero...
Això s'ha de cantar a altes hores de la matinada, això. Si no, no funciona.
O a altes hores, o a les primeres hores del matí.
O primeres del matí.
Depèn de com vagis. Aviam, tenim un parell de carnavals que ja van passar la següent ronda, que són els de Vilanova i el de Solsona.
Andreu González.
Jo crec que amb dos ja faríem, però abans hem de presentar el de Sitges.
Si t'imagines que passen els altres dos i Sitges no? Compte,
Bueno, no passaria res. Probablement sigui el Carnestoltes més esbojarrat de Catalunya, amb diferència. Sí. Aquesta bogeria comença el dijous gras o dijous llarder, amb l'arribo del rei Carnestoltes i aquestes coses, i ho celebren amb una xatonada. Està molt bé. Bueno, fins aquí dius molt bé. I llavors hi ha els dos moments àlgids d'aquest carnaval, que són la rua de la disbauxa, el diumenge a la nit,
sí,
i la rua de l'extermini. M'ha agradat molt.
No m'ha agradat mai aquest nom a mi.
És molt bèstia.
És que dic aquest nom, imagino un senyor amb bigoti...
Exterminant.
Desfilant per allà al mig del carrer El Paquet.
Exacte, doncs més o menys. I participen unes 50 carrosses amb 2.000 persones. L'extermini, saps? Una mica així. El més curiós de tot és que la festa surt d'una disputa. Perquè a finals del segle XIX, 1800 i pico, un pico molt llarg, hi havia dues entitats rivals a Sitges. La Societat Recreativa del Retiro, que solia agrupar la gent perjudicada per la industrialització, i el Casino Prado Suburense.
Tot molt fàcil de dir, trobo,
Que encara hi són, encara existeixen.
Sí, home, i tant.
I que eren els afavorits per la industrialització. Total, que anaven jugant a veure qui la feia més grossa, la carrossa, perquè es volien lluir...
Estem parlant de Sitges, també t'ho dic.
Perquè es volien lluir més sobre l'entitat rival. Per tant, la moraleja, com es diu en català, la moralina, ara m'ha sortit. La moralina d'aquesta història és, si voleu que a la vostra ciutat hi hagi un bon carnaval, discutiu-vos entre vosaltres.
Ara. Va, quart concursant. Tinc moltes ganes d'aquest.
La Patum.
Estem saltant ja, estem fent salts aquí.
Home, és que... Parem-ho tot.
Parem-ho tot.
No, la música no
calia.
La música no. Oh.
Em
declaro completament incompetent per defensar la Patum. La festa, com bé sabeu tots, patrimoni de la humanitat...
Festa que guanyarà aquest concurs.
Berga...
Ja està, diguem-ho, ja. No passa res.
Pot no guanyar aquest concurs, però...
Però això no voldrà dir res.
Però sempre serà la meva festa preferida.
Ara.
Sempre serà la Patum.
Ja ho saps que compartim.
Hem de veure quin és la del públic. A part de que es defensa sola, sóc totalment imparcial i vull molt fort que guanyi, evidentment.
Sí.
I no volia fer-ho tan explícit, però és que no puc. És que sentir aquesta música... Puja una cosa...
Sí.
Aquella comunió de la gent, aquell sentir que tots som un, aquell... Créixer 2 metres quan és Patum, aquell ritual ancestral...
Aquell suar, aquells trepitjats.
Aquell mira, m'ha quedat l'ungla negra.
Ara.
Aquell parar-se al món durant 5 dies i sincronitzar els cors de tots els berguedans. Oh, és que...
I cridar pixapins des de la plaça, els que venim de Barcelona.
Exacte, també. Per aquells que no ho sapigueu, la Patum és una festa que es fa durant el Corpus, que sempre va amunt i avall, com el Carnestoltes
i Setmana Santa.
I que va de dimecres a diumenge. Dimecres i dissabte són els passacarrers, en què sona en bucle això. Això és un passo doble i el resto són tonteries.
Correcte.
I dijous i diumenge són les Patums completes a la plaça, amb els seus respectius i famosos salts de plens i tota la mandanga.
Ara.
Salts de plens és el més famós perquè venen la gent que es pensa que és un correfoc. Mira, aquest.
Molt de foc.
I llavors ens queda el divendres, que és el dia reservat per la canalla, que fan la seva pròpia Patum, i això és molt maco.
Correcte.
Aquesta festa ve de segles enrere, és d'origen religiós, i el poble la va fer seva i se la va quedar. I pots passar de la bogeria més gran com aquesta, dels trens...
Ara.
Tota la plaça, us heu d'imaginar, tot de gent...
Tot allò votant,
totes les fosques amb només els fuets que il·luminen la plaça.
Criant allà, som patrimoni! Som patrimoni!
Exacte.
Que us agrada, això, del patrimoni a la humanitat?
Ens encanta. i pots passar a la solemnitat més absoluta.
Preciós aquest ball, eh? Plaça en absolut silenci.
El ball de l'Àliga.
Ara.
Aquella plaça amb silenci.
Sí, sí.
Aquell no sentir ningú. Aquell respecte, eh? Oh, és que, noi...
És maco.
És molt maco.
És molt maco.
Però el més important de la Patum és que el fa la gent.
Sí.
Que per aguantar hores i hores de festa, de dimecres i diumenge, sense parar,
sí,
necessitem una mica de gasolina.
Home, i tant.
I la gasolina dels berguedans es diu barreja.
Els patumaires recuperen forces bevent barreja, anís amb moscatell i mau-mau, vermut amb cervesa o gasosa.
Es pot prendre la cervesa, es continua amb el mau-mau, etcètera, etcètera. Com que hi ha molts bars, es va d'un a l'altre i es va continuant, no? Això s'acaba a les dues, a les tres, depèn del que facin durar.
La barreja és més potent, però el mau-mau és més bo. És que la barreja... Es diu que és típica, però no, la gent no en veu gaire, perquè és massa tòxica. Mau-mau és refrescant, és bo.
Perquè fot un globus, allò,
important,
maco.
Sí. Important.
Sí, 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 sí,
sí. Barreja, mau-mau...
Soc havia... conscient.
T'he portat així l'àudio aquest amb una mica amb el que diuen els berguedans, no?
Val.
Crec que és del 1980 i pico, però el 1980 i pico ja sabíem que, ja... que la barreja era tòxica.
Aquesta gent encara va així, aquestes hores, eh?
Sí.
Encara hi és per Berga dient, oh,
la barreja és tòxica, la barreja... Una mica tòxica.
Ara, escolta...
No us demanaré que voteu la Patum, però voteu la Patum.
Ara, ara. A xarxes socials, que podreu votar qualsevol d'aquestes festes, anem a la Lotoagenda?
Vinga, som-hi.
I és que comença l'època de les passions.
Oh, apassionats i apassionades. Després dels pastorets, no? Apassionats i apassionades. Qui era aquest? El
Canut.
Oi, sí.
Sí, sí, sí.
Són la representació tradicional més ben parida que tenim a Catalunya, la passió. Un grup de gent, eh? Un grup de gent que cadascú del seu pare i la seva mare, amb el seu dia a dia fent de restaurador, de perruquera, perruquer, de paleta, comptable, pucada o futbolista, es troben a l'escenari per donar vida a la Verge Maria, Jesucrist, Judes, Maria Magdalena i tot de personatges que no us podeu perdre.
Era una mica Canut en baixes hores, eh?
Sí, sí.
Val.
És Canut enregullat. Busqueu on fan la passió de prop de casa vostra, eh?
Val
la pena anar-ho veure i anar-ho viure.
Fan un fotimer, en fan
moltes. Verge Santa.
Ara.
Fem més de pastorets, però també passions també estan bé.
I ara sí, passem al Rally Internacional de Cotxes d'època Barcelona Sitges.
Sí, aquest cap de setmana, 12, 11, 12... Ja no sé què dic, ja m'he perdut.
És que ara sí que era esports, home.
Sí, aquest cap de setmana, 11, 12... No? De març...
Facis fer això, eh?
Soc
tries, eh?
No, ja ho farem. Un altre dia, ja, ara que s'acosten eleccions...
Ja ho saps, que jo no xuf, aquestes coses. Ei,
mira'l. Un dia et faré l'entrevista, jo, a tu.
Sisplau.
Això que et deia, el Rally Internacional de Cotxes d'Època de Sitges, aquest 11 i 12 de març, si teniu pensat anar per les curves del Garraf, alerta,
sí,
perquè us trobareu amb tot de cotxes de més de 100 anys d'història que sortiran de la plaça Sant Jaume, aquí a Barcelona,
sí,
fins a la bonica població carnavalera, que en parlàvem ara, de Sitges.
Veus que bé? I ara sí, parlem...
Muralles de Tarragona.
Efectivament, ha arribat a Tarragona, 8 de març a Tarragona.
Sí, a Tarragona i a tot Catalunya.
Una de les coses que hi fan.
Concretament, a Tarragona, a les 12 del migdia, a la plaça Imperial, Tarraco, podeu anar a la manifestació de la vaga general feminista. A Tarragona hi ha molts pobles i ciutats,
sí,
de tot Catalunya, hi ha aquestes manifestacions necessàries.
Manifesta molta gent a Tarragona, eh?
Sí, sí.
Però allà
tots...
Mil cent...
Està por ahí. No, però fora conyes.
No, que aquesta manifestació s'hi ha d'anar.
Aquesta manifestació l'hem d'omplir.
Ara sí, ara sí.
Què, ens veiem la setmana que ve?
Sí?
Vinga.
Perfecte, doncs ja parlem, eh?
Cuida't.
Passeu.
Vinga,
que vagi bé, Francesc Marginal, gràcies.
Muralles de Tarragona.